Les tietes de la caravana. El veritable think tank de la ràdio catalana.
Minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda i com cada dimarts ja tenim amb nosaltres a les nostres tietes. Laura, què tal? Bona tarda.
Com sempre, estupenda.
Oi, que bé. Has vist que està a punt de ploure?
Un xàfec.
Grossa, eh?
Sí.
Aquí a Barcelona fa una nuvolada...
Està negre, negre.
Sí?
Negre.
I a la resta de Catalunya...
El temps ens acompanya, que està tot negre.
Exacte. I a la resta de Catalunya...
Tot negre.
Déu-n'hi-do els xàfecs que han caigut.
Cagut, nena.
Consol, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Sí, esperant que plogui.
Esperant que plogui, ja directament així.
Sí.
I avui hem canviat la Carme per l'Eva.
Hola,
Eva, què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Què, presentem la nostra convidada d'avui?
Sí.
Pues, em fa moltíssima il·lusió, de veritat,
sí.
I és que la nostra convidada d'avui, al llarg de la seva carrera, ha rebut diversos noms. Mireu, la Nets al Super 3.
Sí.
La Meritxell a O Espanya i O Europa. Carme Bosch, al cor de la ciutat, entre molts altres. Podria estar així molta estona, eh? I si estem parlant de ni més ni menys que de l'actriu Victòria Pagès, a banda d'aquests personatges televisius, al llarg de la seva trajectòria, també ha treballat en cinema sota la direcció d'Eduard Cortés o de Manuel Gómez. Però on, sens dubte, ha treballat més ha estat del dels escenaris. Durant 35 anys, la nostra convidada d'avui, Victòria Pagès, ha donat vida a més de 30 personatges diferents. I per saber-ne tots els detalls, ja la podem saludar a aquesta hora. Victòria Pagès, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després li diré perquè em fa tanta il·lusió que avui sigui Victòria Pagès en aquest estudi de Ràdio Estel i a la caravana, però és que a sobre em fa especial il·lusió perquè sempre els convidats els diem, va, tria tu la música perquè sentin una mica més com a casa, no? I ha triat Sílvia Pérez Cruz, que em té enamoradíssim. Per sí. Què, aquesta?
Mira, jo amb la Sílvia vam coincidir a la pel·lícula Cerca de tu casa, que va ser la... Bueno, crec que és la primera pel·lícula que va fer de protagonista. Ella va fer la música, les cançons, anava sobre els desnonaments. I jo ja havia coincidit amb la Sílvia fent un espectacle del Joan Oller al Teatre Nacional sobre Espriu, quan encara no era tan coneguda. I clar, fèiem funció cada dia i ella cantava cada dia. I a mi se'm posava la pell de gallina cada dia. I el dissabte, dos funcions, dos vegades. I jo, al llarg de tota la meva trajectòria curta o llarga, la persona que considero genial que he coincidit i treballat és la Sílvia.
Uau.
La considero una artista descomunal.
Ara ens ho deies, eh? Aquest No hay tanto pan de la Sílvia Pérez Cruz, que va formar part del Cerca de tu casa, aquella pel·lícula del 2016. Què va significar per tu aquella pel·lícula?
No, va ser molt important perquè era un projecte petit, però un projecte arriscat, amb un tema que en aquell moment començava a ser molt, molt important, i la complicitat de la Sílvia, que va fer... Bueno, vam viure molt el procés des de zero fins a acabar la pel·lícula. Ella va fer tota la música, et venia amb la guitarra, te la cantava... No sé, va ser una cosa molt, molt, molt especial.
Si anem cap enrere, cap als inicis de tot plegat, tu havies estudiat història.
Sí. Història contemporània.
Fa molta gràcia, sí. Perquè jo també.
Escolta, vinc d'història. Tenim vides paral·leles una mica, eh?
Una mica, sí.
Això demostra que història té molta sortida.
Imagina't.
Quan diuen que no, les humanitats no serveixen per res, pot ser de tot.
Com acabes la interpretació, però?
Mira, una mica carambola, eh? Eren altres èpoques i altres moments. Jo vaig descobrir el teatre a l'escola, fent teatre a l'escola. M'agradava molt fer teatre. Quan ens vam començar a fer una mica més gran, vam buscar un grup de teatre amateur per poder fer teatre amateur, vam fer-ho. Jo mai se'm va passar pel cap fer-ho professionalment, sinó que era una activitat, doncs, que fèiem de més a més, però la casualitat remota va fer que nosaltres necessitàvem un lloc per assajar. Un del grup va dir, jo tinc una nòvia que es diu Dolors Guanyalons, la seva germana és actriu, li preguntaré... I vam anar a parar al Poble Nou i vam conèixer l'Àngels i el Ricard Reguant, i a partir d'aquí, doncs, va començar una mica la bola.
I vas començar programes infantils.
Sí, perquè el Ricard em va dir si... Perquè jo vaig acabar la carrera i vaig entrar a treballar a la Generalitat. Llavors, clar, jo treballava de dilluns a divendres, normal. Llavors el Ricard em va dir, mira, dic, necessito una substituta per la Mercè Pons per fer el NAC els caps de setmana. I dic, home, si és els caps de setmana no tinc cap problema. I allò és la primera cosa professional que vaig fer. I van venir uns de la tele a veure aquesta obra, perquè buscaven presentadors joves. El Carles Sabater em va dir, presenta-t'hi, és igual. Diu, sí, t'agafen. Però... I em van agafar.
Clar, jo
llavors
deia...
la meva vida va canviar de 3 anys 60.
Completament, eh? Clar, sí. Jo li deia a la Victòria abans, quan entrava a l'estudi, és que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que no dec ser l'únic d'aquesta generació que quan li van preguntar per primera vegada, tu què et vols dedicar, què vols ser de gran? Jo vaig assenyalar la tele quan feia el Super 3, i deia, jo vull fer això.
Ei, Super, carta. Carta de l'Alícia i la Montserrat que ens diuen entrevista al magasero. Entrevista al magasero? No, però què us heu pensat? Aquí no tenim tractes amb el magasero. Serà possible? Com se sou?
Deuria ser divertidíssim,
això.
Jo
crec que era... Sí, no? No, molt.
Sí,
molt,
eh?
Molt. Clar, jo pensa que tenia un... Dintre del... O sigui, jo primer vaig fer el Matraca, que és el primer programa que vaig fer infantil. Després ens van dir de fer un altre programa infantil, que vam fer un pilot, i era un infantil típic, d'explicar contes i tal. Però després un dia l'Oleguer Sarsanedes, que en aquella època era el cap de programes de TV3, ens va fer una reunió i va dir, no, hem canviat i farem una cosa molt revolucionària, d'un club, d'un guà, d'una mà... De...
No, no, ens tenia res.
No hi ha decorat, és un croma, tu estaràs davant d'una cosa verda... I estàvem tots, que dèiem, però què és això? I clar, vam flipar molt.
Clar.
Vam flipar. I és d'aquestes coses que l'èxit va ser tan bèstia, perquè va ser una cosa que... De
no
zero...
us esperàveu aquell boom tan...
Sí, home, sempre t'esperes que hi vols tenir èxit, no? Però mira, la previsió, per exemple, era, no sé si us en recordeu, ara suposo que ja es pot explicar, però la previsió era que tu et feies soci i et regalaven el guà.
Sí.
Clar, es va fer soci tanta gent en
3 dies...
A mi
no em va arribar mai.
No, no, és que vam... O sigui, no hi havia prou guants.
Vam fer curt.
Vam fer curt, exacte. No hi havia prou... No s'havia previst tanta gent alhora. I com que no podia ser donar-los i amb uns sí i els altres no, doncs vam fer tot allò que el magasero havia robat els guants i tota aquesta història, però la veritat és que la previsió no era tan alta.
Clar, comences el Matraca, passes pel Super 3... Tenies certa por d'encasillar-te en programes infantils? O en fer interpretació per infants?
A veure, no m'ho plantejava, eh? El que passa que sí que és cert que jo, al cap d'un any de fer el Super 3, vaig pensar que això duraria tota la vida, no em vaig equivocar, que duraria molt, i vaig començar a dir-los que segurament ho deixaria perquè volia fer altres coses, volia fer d'actriu, volia... i jo veia que si no em quedaria allà anys i anys i anys, perquè era una cosa que s'havia fet molt... Bueno, s'estava fent molt grossa. I de fet jo, al Super 3, vaig estar un any i 4 mesos.
Uau!
Sí. Tothom es pensa que...
Tothom es pensa que vas estar molt més, no?
No. El que passa que és cert, que és això jo t'ho puc dir jo, que... La memòria i el disc dur de la infància és eterna.
Super.
O sigui, és una passada. O sigui, jo em trobo, a vegades... Una vegada em va passar amb casco, amb la visera oberta, però amb casco integral, parada amb un semàfor. I se'm va parar un noi amb una moto, em mira i em diu, tu ets la Nets del Club Super 3. I jo vaig dir, però com pot ser? Diu, oi tant, i aquesta veu! O sigui, i penses, és que...
Què sents quan et passa
diu,
això?
Diu, la mirada, ets tu. I penso, però si jo ja sóc molt gran, si no tinc res que veure amb aquella noia. Però és veritat, les coses... Per això amb la infància s'ha d'anar tant en compte, perquè, perquè la memòria infantil... Bueno, és el disc dur, és el que et queda. I jo em trobo gent, doncs això, no?, entre els 40 i els 50 anys, o entre 35, 45, que són els meus, diríem.
Gràcies.
Doncs que és com si fos abans d'ahir. És molt fort, clar. És molt curiós.
Clar, la Nets, la Noti i el Petri es segueixen veient?
Sí, sí.
Sí?
Nosaltres, sí, jo els adoro i tinc... O sigui, i durant molt de temps hem coincidit, ens parlem, de tant en tant ens reuneixen amb coses de ràdios i homenatges i coses, i jo en tinc un record molt, molt, molt bonic.
Tot i això, mentrestant, en paral·lel al Super 3, també ja t'havies estrenat en el teatre. Havies pujat en 3 dels escenaris del teatre més importants de la ciutat, eh? Parlem de la Villarroel, la Sala Beckett i el Teatre Goya. Això et fa plantejar o entra en contradicció o tens sentiments trobats entre tele i teatre?
No.
No, eh?
No. No. Jo, no sé, hi ha gent que et diu jo prefereixo fer cinema, jo prefereixo fer teatre, jo prefereixo fer televisió, jo prefereixo fer coses bones. Vull dir, en el fons, el producte, si està ben fet i tens bons companys i el teu personatge és bonic i, ostres, gaudeixes. Jo gaudeixo quan tot es posa a lloc i tot és xulo, gaudeixes molt, perquè a vegades dius, sí, el teatre és meravellós, però a vegades et toquen fer obres de teatre que no van bé, no han acabat de funcionar, o hi ha hagut allà... o el text no és bo, i pateixes molt cada dia a defensar una cosa que veus que fa aigües per tot arreu. El més compromès és el teatre, perquè és en directe, evidentment, no? Quan l'encertes és meravellós. Meravellós. Però, clar, quan no l'encertes també és el pitjor.
Tens la sensació que has tingut la sort de viure una època de la televisió catalana com a època durada? Perquè, és clar, passes pel Super 3, però passes per Europa, per Estació del Llaç, per Sitges, que són, clar, són recordades com les millors sèries que s'han fet a la televisió catalana, no?
Era un moment... sí que és veritat que era un moment creatiu important, però a la nostra època hi havia TV3... i ja està, i Televisió Espanyola, no hi havia res més. Vull dir, no, ara hi ha plataformes, sèries a dojo, vull dir que ara hi ha moltes, per exemple, amb audiovisual, hi ha milions més d'oportunitats que a la meva època.
Sí, que hagin sortit les plataformes ha significat molta més oportunitat.
Home, i tant, sí, mira la quantitat de sèries que es fan. Sí, sí. El que passa que jo vaig tenir la sort de pillar unes quantes. Però sí, ara diríem que el món audiovisual era molt limitat en aquella època. De fet, som una generació que hem fet molt poc cinema, perquè sí que hi havia gent que s'anava a Madrid a fer coses i tal, però era molt poc en aquella època. I ara hi ha un flux molt més fort amb això.
Per què creus o per què passa això? Per què molts actors, actrius catalans...
Perquè hi ha molta més indústria allà que aquí.
Així de fàcil, eh?
Home, i tant. És un problema de mercat, és un problema... Allà es fan, ja no sé quant... O sigui, allà hi ha no sé quantes teles... Clar, aquí en tens una. Allà n'hi ha moltes. I productores i tot... Bé, hi ha molta feina.
Ara parlàvem d'Europa, parlàvem d'Estació del Llaç, parlàvem de Sitges, però clar, una de les més recordades segur que és aquesta.
Tu em vas denunciar. Has parlat amb el pare, oi? Mira, Clara, t'ha inflat el cap.
Escolta, com a mínim podries tenir valor de...
Vols deixar-me? El pare s'equivoca. Tots aquests anys ha sospitat de mi, però s'equivoca. Jo mai no faria una cosa així.
Ah, no?
Mare de Déu, quins merders hi havia en aquella sèrie on interpretaves... Exacte, al cor de la ciutat, on interpretaves a la Carme, la germana de la Clara, que feia la Sílvia Sabater, que per cert fa poc, més d'un mes, també es va seure en aquest estudi. En aquest projecte vas estar-hi 9 anys.
Sí, però no seguits, eh? Jo vaig estar-hi els dos primers, em sembla recordar, o tres, després em vaig quedar embarassada... i després vaig tornar. No sé si recordeu que jo em anava engreixant com un...
perquè la memòria és selectiva.
Sí, perquè el meu personatge era estèril. I jo em vaig quedar embarassada. Clar. Llavors jo anava engreixant. Però bé, anàvem posant com uns gerros, com uns bolsos. Anàvem dissimulant com podíem. I ja està. I amb el Pep Torrents, que feia el nostre pare.
Clar. Abans et preguntava, no, què significava per tu el Super 3 o alguna de les sèries en les que havies participat. Deixa'm fer-ho amb la inversa, també. Què creus que ha significat el cor de la ciutat per la gent que l'hem vist, que l'hem gaudit?
És que jo em plantejo les feines amb sobretot, el que aprens. O sigui, jo havia fet sèries, això amb els de Goll, però, per exemple, jo una sèrie diària no l'havia fet mai. I el cor... Clar, bueno, saps el que significa fer un culebrot i què significa tenir un personatge llarg, estudiar cada setmana, preparar els guions, tots els companys... aprens a fer un tipus de producte, que jo crec que aquí es fa molt bé, i això, aprens a fer-lo. I sobretot amb els companys. que el cor eren bastant meravellosos, la veritat.
I molts.
I molts, i molts, i molts.
Clar, si parlem de teatre, ho dèiem abans, també has trepitjat moltíssims escenaris. De fet, des del 1988 has trepitjat els principals escenaris de la ciutat comtal, com la Villarroel amb el NAC, el Teatre Goya amb Snoopil Musical, el Teatre Victòria amb Cuando Era Pequeña, molts d'altres, molts d'altres, molts d'altres. Tu creus que ets una actriu de teatre que també ha fet televisió?
És que a mi em costa discernir. Jo em considero actriu, en general. I llavors he tingut la sort de fer teatre bastant, també he fet televisió, he fet menys cinema, doblo... No sé, considero una mica... No sé.
Actriu.
Sí, anem una actriu mica, també. En general, no sé què dir-te. Vull dir que no
tots els
no,
temes.
Sí, clar. Vull dir...
Anem una mica als entresijos del món de la interpretació, perquè una de les últimes obres que has fet, molt interessant, per cert, en el teatre, ha estat Obsolescència Programada, compartint repartiment amb Gemma Martínez, amb Albert Triola, una obra que gira entorn a la invisibilitat que agafen les dones quan passen els 50 anys. Això passa també en el món de la interpretació?
Sí, esclar, passa a la societat i passa al nostre ofici, com a tots els oficis.
Com ho arreglem, això?
És complicat perquè és com una cosa cultural i no sé, últimament, no sé, em dóna sensació, no sé què opinareu vosaltres, no? Hi ha com una elogi a la joventut com molt exagerada, que sempre hi ha sigut i estupendo, però en detriment de la gent gran. Llavors això és el que ara és una mica dur de pair, no? Que dius, home... I a més jo, la gent jove sempre els dic que és que us fareu grans. Vull dir, arribarà un moment que tu voldràs ser una actriu de 50 i pico d'anys i voldràs treballar i voldràs tenir feina. Vull dir, la cosa és que... jo, per exemple...
Però per on passa això? És a dir, hi ha pocs papers per una edat determinada de dones? O és que aquests papers es donen a dones més joves?
No, és un problema de la mirada. O sigui, la majoria del món està dominat pel patriarcat, llavors escriuen ells, es fan les coses amb ells i les històries que interessen, doncs són aquestes. I és molt difícil i costa explicar històries de gent més gran.
Podem dir que comença a canviar això o és aviat?
Comença, però molt poc a poc i molt lentament, perquè fins i tot la gent activista i tot això a l'hora de veritat, quan s'hi posa, no s'hi posa. Costa una mica, perquè és com... No sé, és com un... És un rebuig estrany. I passa més amb dones que amb homes, evidentment. Però és que és molt escandalós. I en el món del cinema i tot això... És que és cultural, és a dir... Jo l'altre dia, no sé qui em deia... No, que això, d'una entrevista que li havien fet al Harrison Ford, em sembla, no, a Cannes, que li deien que guapo, els 80, que estava canyon, no?
Sí, una periodista ho va dir.
Clar, a l'inrevés és impossible. És que és impossible, és que a ningú se li passa per cap dir-li a la Judi Dench que està canyon. O a la Henry...
Helen Mirren.
Exacte.
La Helen Mirren.
Que dius, al Helen Mirren algú li dirà, escolti, senyora, vostè encara està... Bueno, hi ha culturalment aquesta devoció, diríem, estètica cap als homes grans, i en canvi no cap a les dones grans. Bueno, tot això, canviar-ho, és picar pedra, a poc a poc.
I ja que parlem del món del Teatre Victòria, cuidem prou del teatre? Ja no ho pregunto des de les institucions, que intueixo la resposta, eh? Com a societat catalana, cuidem prou del nostre teatre?
I ara què et dic jo?
Pues que no.
Que no. Com gairebé de tot el que és cultura. És a dir, la cultura no arriba ni al 2%. Amb això està tot dit. És que és un problema de diners. O sigui, pensa que amb tota... Abans tu que deies això de l'alcalde, no? Fora de Mico, qui serà l'alcalde i tal. Amb tots els debats de la televisió, de ràdio que es van fer, per exemple, dels alcaldes, alcaldables de la ciutat de Barcelona... no va haver ningú que parlés de cultura.
No, en cap moment. De ceres, d'amplades de ceres,
sí, però
de obres...
Sí, de moltes coses.
Sí, tot això sí.
Per què? Però perquè és...
Perquè no tenen comissions.
O també hi ha molta gent, per exemple, clar, és una... Per exemple, la Conselleria de Cultura, en el fons, és una conselleria que té molts pocs diners per executar. Vull dir, és el parent pobre de la política. Després s'omplen la boca i tot això, però dius, és que és irrisori el pressupost de cultura. I ara ha pujat una mica, Vull dir que han lluitat i ha pujat una mica, però és clar, no arriba ni al 2%, i amb això...
No es pot fer res.
Poca cosa pots fer.
No és com intonia la resposta cap a les institucions?
Sí, no. I després què passa? En el... I després així, hi ha un sistema, que suposo que passa en altres professions i en altres, que els diners, o sigui, on no arriben és a la mà d'obra. Mm. O sigui, on arriben menys és... Els que piquen pedra, els artistes, aquests, els que no... O sigui, som els que rebem menys, no? I llavors hi ha molta precarietat, i és aquesta confusió que en el nostre ofici passa de l'amor a l'art i d'una cosa que t'agrada, no, dius, no, és una professió seriosa i ha d'estar remunerada com Déu mana. Llavors, a vegades, això es confon.
Com es gestiona aquesta incertesa vital des del món professional?
Mira, jo parles amb algú que no té capacitat d'incertesa vital. Jo no, ja t'he explicat abans que no em vaig plantejar mai ser actriu professional. Uh-huh. Ho vaig trobar una mica de carambola. Jo venia de treballar cada dia. Com que em van agafar per un programa de televisió que durava de setembre a juny, doncs em vaig permetre el luxe de deixar la feina per fer-ho, i després ja no vaig tornar mai més. Però jo em vaig veure en un abisme, vaig pensar, aquesta gent no treballa cada dia. I pensava, però... I clar, jo venia d'abeja obrera total, de mentalitat, vull dir, no en tenia. Llavors, una amiga meva em va dir, escolta, hi ha una escola de doblatge i tal, que estan fent unes proves i tal, i vaig pensar, calla, igual si aprenc a fer això, igual és una cosa més estable que puc mantenir. I vaig començar molt joveneta, vaig anar a una escola, vaig aprendre'n, i llavors ho he anat compaginant sempre.
Ai, el doblatge.
Perquè tinc poca vocació de corda fluixa, ho reconec.
I entrem en el món del doblatge?
Sí, sí, tant, i tant.
Val, perquè si parlem de Victòria Pagès, parlem també... de cites.
Mama, fanya't!
Que sí, que ja vinc.
Hola, Diana.
Hola, Nico. Com estàs?
Bé.
Ui! Què, ens n'anem?
Quan vulguis, sí.
Bé, Nico, bé.
Teniu llom per sopar. També hi ha nuggets al congelador. Però si heu de fer servir la fregidora, sisplau, i podeu passar un drap perquè no hi quedi...
Que
no
sí, sí, mama, mama.
Sí.
Doncs res, me'n vaig. Doncs... Apa, que us bombin.
Adéu.
Encantat, Nico. Força Barça, eh?
I és que Victòria Pagès ha participat en el doblatge de la sèrie Cites Barcelona, que es va estrenar ahir a TV3 i avui a Prime Video. I, sincerament, Victòria ha estat al centre de les polèmiques, segur que ho has vist a les xarxes socials. Avui al matí a Ràdio Estel, Mercè Raga, periodista d'aquesta casa, n'ha parlat de tot plegat amb el creador i director de la sèrie, en Pau Freixas, i Pau Freixas ha dit això.
Que va haver un error tècnic.
Què us han dit? Que va haver un error tècnic.
Ah, un error tècnic. Aleshores, clar, aquest error tècnic fa que, de repent, pues, bueno, hi hagi una frustració per tota la gent que ho veuria en versió original, que pateix la idea de veure la Carmen Machi parlant català i que li agradaria més sentir-la tal com s'ha rodat. Sí. Em passa com a creador, perquè jo, evidentment, m'encanta.
Clar, t'anava a dir, tu com a creador, al veure ahir, saps, d'aquesta estrena, què?
No, jo evidentment, estic en contra.
Bueno, i tot l'equip,
Jo estic en contra del doblatge en general. Crec que és una eina, ja sé que és el dia del doblatge, ja he sentit la Mercè Montalà, me l'estimo, que no puc estimar-me, és una actriu espectacular, crec que és una gran dobladora, crec que estem en una societat que el doblatge s'ha instaurat, per tant s'ha de fer, però és veritat que els creadors som més partidaris de que les nostres coses es sentin en versió original, perquè és com les hem fet. El doblatge és un procés posterior que es pot fer molt bé i que és interessant qui sigui, però inevitablement jo com a creador no puc evitar dir, home, jo preferiria... Com a mínim s'ha d'oferir l'opció.
Victòria.
Estic completament d'acord amb el Pau Freixas, però completament d'acord. No haurien de permetre als creadors que els hi doblessin les seves pel·lícules si les han fet en castellà al català o de català al castellà. És que estic completament d'acord. A veure...
Entens que és xocant que ho diguis tu, que has doblat aquesta sèrie?
No. És clar, a veure, jo vull que la gent ho entengui. És a dir, una altra cosa és política i per què es fa, i això no pertany a mi, ho decideix TV3, la seva línia de producció, de programació, el que ells vulguin fer o no vulguin fer, és un tema que nosaltres no entrem ni sortim, nosaltres som professionals d'això. Què passa? El doblatge és una eina que es va crear per les pel·lícules amb idiomes que tu no coneixes i puguis tenir accés. Molt bé, es fa a gairebé tot el món, doblen els alemanys, els italians, etc, etc, per facilitar, doncs això, tu no coneixes l'idioma, és com les traduccions de les novel·les, és a dir, tu no llegeixes en alemany, doncs hi haurà un traductor que traduirà la novel·la perquè tu la puguis llegir. Evidentment això passa. Molt bé. Que és una eina que es fa per quan tu no coneixes un idioma. Llavors, quin és el problema que tenim aquí? Nosaltres som bilingües, coneixem el català i coneixem el castellà. Per tant, no serveix de res doblar una persona que està parlant en català en castellà o a l'inrevés. Perquè tu coneixes l'idioma, per tant, li estàs llegint els llavis. Estàs perfectament... o sigui, el truco no funciona. És que és un truco que no funciona si coneixes l'idioma. Si tu et parlen en japonès i dobles a sobre, tu t'oblides. T'oblides perquè en aquell senyor no li estàs llegint les labials ni els llavis. Per no tant, estàs entenent què diu.
Entens la crítica de molts usuaris quan diuen... Hosti, és que se'm fa raríssim veure Carmen Machi amb la veu de Mercè.
Et diré més. O sigui, llavors, clar, això per l'espectador. Si a sobre li poses que els actors que tu que els doblen a les pel·lícules són coneguts, ja apaga i vámonos. Que dius, és que com vols que la gent... O sigui, és una traïció al doblatge en si. És a dir, el doblatge no s'ha creat per això. No s'ha creat per doblar Javier Bardem, ni per doblar la Carmen Machi. El doblatge s'ha fet per doblar, pues això, la Judi Dench, que tu igual en anglès no saps, o la gent diu, ah, l'anglès, molt bé, és igual per doblar Borgen, que és en danès. Uh-huh. I allò no ho entens, llavors dius, bueno, doncs t'ho faciliten. Que hi ha d'haver l'oportunitat de posar-ho, si vols original, original, i si vols doblat, doblat, pues, doncs perquè hi ha gent que no li agrada, o hi ha gent que no pot llegir, etc etc. Això és una eina. Però no és una eina per una societat bilingüe que entén els dos idiomes. Que això és política i això és una altra cosa. És una altra cosa completament diferent. Llavors aquí ja hi ha que sí, que algú que decideix produir pel·lícules, sèries, que amb intervenció de... No? Llavors aquí ja és una pilota que nosaltres no hi entrem. A mi què em va passar? A mi em va passar que va arribar una pel·lícula de la Carmen Machi i van fer proves per doblar-la i la Machi em va escollir mi per doblar-la. Llavors quan va arribar Cites... em va dir, la Machi, si t'estic... perdó, no em facis aquesta putada.
Ja ho vas sentir.
Home, clar, és que ho sabem, és que nosaltres ho sabem al mil per
mil. Sabeu què passarà.
Home, i tant. Clar. No és que ho sabem, és que sempre els hi hem dit. No s'han de doblar aquest tipus de sèries i aquest tipus de pel·lícules. O sigui, nosaltres no tenim cap interès a fer-ho, però cap ni un. Perquè no, perquè el doblatge no s'ha fet per això. Llavors dius, el que passa que, clar, s'ha de fer. Llavors dius, bueno, doncs ja que s'ha de fer, doncs que s'intenta fer el màxim de bé possible. Però són doblatges impossibles, impossibles. Perquè es contradiu, la idea del doblatge no és aquesta. Llavors, clar, jo no sé, perquè no ho sé, quines raons porten a decidir que si el finançament... Però jo et dic, els creadors, sempre que et toca doblar una pel·lícula i el director es fa el harakiri, o sigui, el director estaca, que diu... perquè jo ho entenc perfectament, és el seu producte, i l'estàs adulterant, llavors, clar, no els hi agrada.
Has vist el primer capítol de Cites, ja?
No, jo no ho vaig veure perquè hi està al teatre. Veient el peix kiwi.
Aneu a veure el peix kiwi de Julián Julián, que val molt la pena.
Sí, vam anar ahir nosaltres, ens va agradar molt. Sí,
que és molt xula.
Sí,
xula. De seguida obrim el torn de preguntes per les tietes. Abans sí que et vull preguntar, perquè és moment d'anunciar noves temporades als teatres, i el TNC l'altre dia es va anunciar la nova temporada, i et podrem veure a partir del 9 de maig del 24 amb l'obra Amnèsia. Atenció al repartiment, amb Mercè Arànega, amb Joan Negrier, amb Màrcia Cisteró, amb Míriam Iscle i amb dramaturgia i direcció de Nelson Valente. Em sembla que és argentí, eh?
Sí, és el director del Loco y la Camisa, us en recordeu? Sí, d'una obra de teatre molt, molt exitosa de la Villarroel. I em fa molta il·lusió.
Què hi veurem en aquesta Amnèsia?
Doncs veurem a la Mercè Arànega una mica... una mica perdent el cap, diríem. És una comèdia d'unes filles i amb una mare que comença a perdre una mica el cap.
Més projectes?
No, per ara no. Deixem-ho aquí.
Val més, si no hi ha coses certes.
Laura, va, tira.
A quins personatges t'agrada més doblar?
Doncs mira, a mi, jo... és el que et deia abans, els bons actors, bueno, les bones actrius en el meu cas, és agraïdíssim, agraïdíssim. El pitjor és doblar pel·lícules dolentes, perquè no, et trobes sí, llavors que... Però jo, per exemple, que he tingut la sort de doblar l'Olivia Colman bastantes sovint, ella és una dona que a mi m'entusiasma, disfruto, m'agrada i m'ho passo pipa. La Joel Richardson també... Bé, moltes, sí, moltes. Si són bones, sobretot, perquè aprens d'elles. Sí, sí.
Consol.
A mi, Victòria, a mi em fa molta il·lusió trobar-te avui aquí, perquè, bueno, recordo amb molt de carinyo i amb molta diversió aquella sèrie que vau fer de O Europa.
Ai, sí.
Que era quan començava aquí el turisme organitzat i era veritat allò, oi, és Marte, estamos en París, oi, és miércoles, és que era tal qual. I allò de que deien, ai, me la imaginava més gran.
Sí, sí.
Bueno, és que ho
reniu, és.
Era genial. Aleshores, mira si va quedar, doncs, a la retira, que encara vegada ho diem, les meves filles i jo, aquest tema. Em volia preguntar, vosaltres que feu teatre, a vegades dues sessions diàries, o aquestes sèries que treballeu cada dia, cuideu d'alguna manera especial la veu? O sigui, les cordes vocals, teniu alguna cura especial? Perquè no us falli, perquè clar...
No. La veu i el cos i tot, perquè cada vegada... O sigui, cada vegada, depèn de quins projectes, necessites resistència física important. Sí, t'has de cuidar. És a dir, jo, per exemple, no tinc masses problemes amb l'instrument de veu, però, per exemple, jo ara, quan arriben les al·lèrgies, com que sóc al·lèrgica, doncs clar, haig de prevenir-ho, perquè a mi l'al·lèrgia sí que em provoca afonia moltes vegades. Llavors ho haig de preveure i, bueno, prendre coses i tal, i cuidar-se molt, i a vegades, jo què sé, quan te la notes una mica tocada, doncs dius, bueno, doncs avui calladeta, vaig a casa, dormim. Sí, t'has de cuidar.
De seguida li dono la prova.
Però això que deies de l'Europa, és molt divertit, perquè tu, això que deia, no, que a vegades la gent jove ara es queixa de, ah, abans hi havia... I penses, bueno, pensa que l'Europa van ser 12 capítols. 12. I ja està. I després a Espanya.
A Espanya.
I ja està.
Exacte.
I llavors...
Passa molt amb les tresines, també, eh? Que ens imaginem,
clar, tots,
que
ens imaginem,
que eren no sé quants capítols.
Clar, perquè ens imaginem tots que dius, uau, eren... Però això passa ara.
Sí.
Que si fas una sèrie d'èxit, pot durar-te anys i fer capítols, clar, i capítols. Però abans no. Abans en feies 12, sí, i encara gràcies.
La Consola recordava Europa o Espanya, la creació de Goll de Gom, i ja que ha sortit una mica a col·lació, com saps, de Goll de Gom, ja ha dit que l'any vinent, la temporada vinent, vol fer Maricel i tancar. Deixa'm preguntar-te què ha significat de Goll de Gom pel teatre català.
Jo que tanquin no m'agrada.
No, gens. Mira com
no,
ho dic.
No. Sí, no ho sé. Vull dir, jo crec que haurien de passar el relleu. No sé, a mi em sap greu que de Goll de Gom.
Botzo!
Sí, des
d'aquí. Ariel. Aviam, si s'escoltes.
La demostració és l'alegria que passa, que han fet, sí, ara, no? I dius, ostres. Sí. Però, en fi, és la seva decisió. No, per mi va ser important... meravellós. Jo sóc una, sempre ho dic, sóc una farsant del musical. He fet 3 musicals a la meva vida, no sé cantar gaire bé, però... I un d'ells, que va ser el Tu diu mor meu, per mi va ser brutal, brutal. Va ser una experiència meravellosa.
Eva.
La Victòria, encantada que estiguis aquí i poder parlar amb tu. Qui paper encara no has fet? O és el paper de la teva vida? O potser jo ara ho has fet?
Mira, és que... Jo no sóc gens... O sigui, no... Jo sóc molt pragmàtica i molt del dia a dia. Sóc així, tinc aquest caràcter. Llavors jo no assumiu massa de... Ah, m'agrada... No, em venen les coses, les intento gestionar com puc i sí, esclar, que a vegades penses, mira, això m'agradaria, això també, però no m'obsessiono massa amb el que no tinc, o sigui, no sé com dir-ho, no sé com...
Si que se't veu molt pràctica.
Sí, no sé si m'explico.
Sí, que tot el que has fet ho has disfrutat i
sí,
al moment...
Sí,
i
perquè
i
és una professió que si no vas amb compte, jo crec, et pot crear molta frustració.
Sí.
Pots desitjar moltes coses que no t'arribaran mai, pots... Llavors, és veritat que jo tinc certa art amb guarir-me, no sé, sóc pràctica, llavors penso, no sé, m'interessen les coses que puc accedir-hi, les que no puc accedir és que ja no ni les penso.
Ni te les planteges.
Sí, la veritat és que sí, però és de caràcter, eh?
Ja, és el que anava a dir-te, el caràcter hi fa moltíssim amb aquestes coses de poder somiar o tocar de peus a terra.
Sí.
De dir, això m'interessa, això no m'interessa, i a més, gaudir com fas de tot el que fas, perquè se't veu que disfrutes. Aleshores, és un gran què per poder continuar.
A mi, per exemple, jo reconec que el meu caràcter m'ha servit de molt amb aquesta feina.
Total,
perquè l'he viscuda molt tranquil·la. Molt tranquil·la. Vull dir, anar fent, però no he tingut masses... per això... perquè, bueno, sóc d'aquesta manera que no... El que ve sempre em sorprèn, sempre penso, ostres, que bé, han pensat en mi per fer això, que bé. Això, però...
En tanta experiència, però en el món de l'audiovisual, en el món del teatre, en el món de l'espectacle, etcètera, amb els anys, t'ha sigut més fàcil dir que no a certs papers, per exemple?
No és mai fàcil dir que no. A mi no m'ha resultat mai fàcil. Ara he dit que en una cosa, fa poc, per un problema de que no em veien cor de fer-ho i pensa, ostres, ja no sé si ho puc fer això i tal i qual, i et passes, ostres, bueno, jo vaig passar la setmana pitjor la meva vida, que què faig, que no, és que clar,
la dubte.
Ai, dubtes, i és horrorós. Ara jo també és això, que a la que prenc la decisió, ja l'he presa.
Ja està presa.
A la presa, ja està, fora, i això ja no hi pensem més i ja està, i endavant. Però sí, és això té un component que a vegades tens la mala sort de que per exemple, a mi ara m'ha coincidit el projecte aquest del Nacional amb la gira del pare, la gira espanyola.
Correcte.
Clar, no la puc fer. Ai, m'ha coincidit, saps què vull dir? I llavors això sí que fa ràbia, perquè penses, ostres, quan et concedeixen dues feines que vols fer, clar, has de triar, i això és complicat.
Sí, com si a Victòria Pagès, que la podrem veure al Teatre Nacional de Catalunya la propera temporada amb aquesta obra Amnèsia, que segur que val molt la pena, i esperarem els propers projectes, que segur que arriben. Victòria Pagès, de veritat, és un plaer de conversa.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
I que siguis tan transparent és una sort.
Sí, felicitats.